Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat Digital 21E. Ens acompanya també, com sempre, a l'altra banda del micròfon el Nacho Delgado, el millor tècnic de so. Durant el programa d'avui tractarem dos temes molt interessants. En primer lloc, el risc associat a l'ús de les TIC, el tecnoestrès en altres paraules, i la indefensió adquirida. Recordeu que ens podeu escriure al Twitter que tenim, que és @societat21e amb números, i comentar-vos que els dos oients que tenim, perdó, els dos tertulians que tenim avui, aquí avui, és el Sergio Climent per una banda i el Jordi Llong, que ens intentaran explicar i profunditzar en aquest parell de temes que tenim, així que no marxeu i comencem. Gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs com comentàvem, tecnoestrès, podríem parlar de que és un terme que posa a manifest l'addicció psicològica que pot produir l'ús continuat de la tecnologia. Es considera que una bona part de la població pot estar afectada d'aquest mal dels nostres temps, per dir-ho d'una manera. De fet, la introducció de tecnologies d'informació i comunicació, entre altres paraules o entre sigles, diguem-ne TIC, en organitzacions produeixen i segueixen produint canvis substancials en els nostres modus operandi diari i al mateix temps a la salut física i psicològica de treballadors que les utilitzen. Aquest fenomen influencia el funcionament de les organitzacions en termes d'habilitats, competències i capacitats de les persones que utilitzen aquestes eines i en aquest sentit l'usuari pot estar exposat a una sèrie de lesions com ara l'ansietat, l'estrès, la depressió i altres riscos psicosocials i físics. Anem a escoltar un vídeo que el Nacho ens posarà que parla precisament d'això i que ens intentarà doncs profunditzar-hi més. Sisplau, endavant, Nacho.
Per la mare de salut, una de cada tres persones reconeix haver patit estrès laboral a causa de les noves tecnologies. La gent major és la més sensible, però també es troben casos dels anomenats tecnoaddictes entre els més joves.
Moltes persones registren ansietat i mala adaptació a les noves tecnologies dins l'àmbit laboral. Generalment són d'edat mitjana o avançada. Es tracta de gent que ha desenvolupat una feina competent durant molts anys i de cop i volta s'introdueixen la tecnologia com una nova forma de fer feina.
Els efectes és una ansietat elevada i per tant solen tenir mal de cap, solen tenir insomni, solen tenir la moral més baixa per tot el que els suposa aquesta fòbia, aquesta negació.
Moltes d'aquestes persones es troben amb un excés d'informació que els dificulta concentrar-se en el seu treball. També els influeix el fet de poder estar localitzables a qualsevol hora a través de dispositius mòbils.
I el que s'hauria de fer és prendre això com una mica com un joc, no? com un repte personal d'anar prenent les coses a poc, sense estressar-se i sobretot llevant-se por. Xerrar amb aquestes persones que han començat a iniciar aquests nous jocs, aquestes noves tecnologies, fer qualque curs de formació.
Quan una persona es tecnoestressa molt, pot arribar a agafar-li fòbia a les noves tecnologies i rebutjar-les. Fins
bé,
i
doncs,
tot instruments tan
comuns com una mica, diguem que la introducció de les TIC ha modificat la forma de relacionar-se, doncs proliferat l'ús de sistemes de comunicació indirecta com el correu electrònic i la recent missatgeria instantània, desplaçant potser aquestes a la comunicació tradicional i a la despersonalització de l'entorn laboral. Aquests canvis, generats per les innovacions tecnològiques, comporten una demanda de prevenció i assessorament per evitar riscos i efectes negatius del possible impacte tecnològic a l'eficàcia de les empreses i necessitats psicosocials dels treballadors. Per això, i per explicar-nos una mica més i profunditzar en aquesta temàtica, tenim amb nosaltres el Sergio Climent. Ell és psicòleg i té un màster oficial en Psicologia Clínica i de la Salut i, de fet, és tècnic superior en prevenció de riscos laborals i PCA. Hola, Sergio, què tal?
Hola, Júlia.
Com es produeix el procés de tecnoestrès? Es relaciona amb jornades laborals llargues on els treballadors depenen d'equips o plataformes tecnològiques? Com...
Bueno, el tecnoestrés se produce inevitablemente por exposición a un cambio tecnológico en el entorno de la persona que supuestamente lo sufre. No es tan importante la cantidad de tiempo que está expuesto el trabajador a ello como el efecto, las características individuales del trabajador en concreto. Es decir, poca carga con un perfil inadecuado puede ser tan dañino como una gran carga de exposición con un perfil adecuado.
Y parlem també de adicció a la feina.
Puede darse coyunturalmente, pero no son sinónimos.
Val, llavors, en quins quadres es manifesta el tecnoestrès? Més psíquics, anímics, físics?
Sí, el tecnoestrès, como su pariente, como su padre, el estrés, tiene los mismos síntomas. Tiene los síntomas habituales de la ansiedad, que se pueden somatizar, como por ejemplo la falta de sueño, o pesadillas, o sensación de fatiga, signos cognitivos como la desorientación, mareos, signos conductuales como falta de paciencia, expresiones de ira, lo normal del estrés.
Llavors, la tecnologia, quin paper exactament hi juga en aquest estrès? És a dir, el vídeo parlava de la dependència d'un telèfon, etc.
A ver, el tecnoestrés, si va solo y se presenta de forma pura, sería el detonante y la causa principal. Pero por sí mismo, solo es un elemento más. Como ya he dicho, requiere una personalidad que le dé el explosivo. Si no, no hay crisis. En cuanto al uso de nuevas tecnologías en entornos no laborales, la adicción al móvil y la adicción al email y estas cosas, ya sería difícil hablar de riesgo psicosocial porque eso es una nosología propia del entorno laboral. Y como el concepto de tecnoestrés es joven, se empezó a hablar de él a finales de los 80 del siglo pasado y aún hoy está sin definir, habría que empezar a clarificar a qué concepto nos referimos cuando hablamos de tecnoestrés. Entonces, adicción al móvil es una cosa, si es que es adicción, que también es otro tipo de término, y tecnoestrés sería como riesgo psicosocial otra cosa.
Quan dius requereix d'una personalitat, a què et refereixes? És a dir, que no tothom pot acabar tenint tecnoestrés o que no depèn d'això?
Todo el mundo en determinadas condiciones puede padecer tecnoestrés. Todo el mundo, igual que puede padecer cualquier forma de estrés. Solo hay que encontrar sus puntos débiles por calidad o cantidad. Es decir, nadie está exento de sufrir ningún tipo de trastorno mental, ni el tecnoestrés ni ningún otro. Es cuestión de apretarle las clavijas bien. En circunstancias normales, con una exposición razonable a los estímulos que generarían el tecnoestrés, solo las personas con una vulnerabilidad, por ejemplo, dificultades al cambio, tendencia a la ansiedad, o dificultades competenciales específicas para entender máquinas, que eso también se da, serían los más proclives a desarrollarlo como individuos. En el otro lado del espectro, nos encontraríamos aquella gente que tiene tendencias adictivas, gente que proyecta la ansiedad en objetos, en personas o en sustancias, que de hecho hasta se habla de perfiles genéticos.
Wow.
Sí, y en el entorno puramente laboral nos encontraríamos con el típico conflicto entre demandas y capacidades.
¿A qué te refieres exactamente?
El estrés, en cualquiera de sus formas, siempre se relaciona con las demandas del entorno y la tarea y las competencias del sujeto para afrontarlas. Se supone que ha de ser un equilibrio. Si se produce un equilibrio y este es satisfactorio con logro positivo, ni siquiera se da estrés. Lo que se da es una sensación permanente de éxito. O en términos más técnicos, el euestrés, que es una palabra difícil y por eso nadie usa. Pero es el estrés bueno. Si por el contrario la demanda supera la capacidad para afrontarla, lo que genera a nivel individual y subjetivo es una sensación de angustia e incapacidad, que si la sumas en el tiempo y le añades un par de presiones externas, un jefe que te pide que rindas, un sueldo que llevar a casa, un entorno familiar demandante, pues acabas con un cuadro realmente angustioso.
Perquè quan has dit que era diferent l'addicció que el tecnoestrés, l'addicció no és prèvia a aquest tecnoestrés? És a dir, jo estic molt enganxada al mòbil o el que sigui i el fet de no tenir-la, pregunto, i el fet de no tenir-la em porta un estrès?
El lenguaje llano, sí. Sería la secuencia que has descrito. Pero tanto adicción como tecnoestrés son conceptos especializados. O sea, decirle a alguien que es un adicto gratuitamente con lenguaje llano es casi un insulto. La adicción a algo, a lo que sea, sustancias, personas, elementos materiales, ideas políticas, cualquier tipo de adicción, implica un desajuste cognitivo, es decir, un sesgo que te hace pensar que aquello es vital y te hace acompañarlo de conductas disruptivas. Por ejemplo, si en vez de adicción al móvil lo cambias por adicción a tóxicos, la gente llega a delinquir para proveerse de ese tóxico. Hasta la fecha hay muy pocos casos de delito para proveerse de un móvil de última generación. También los hay, pero son pocos. Luego está el tema de la conducta de mentir, que eso es muy habitual en las adicciones. La gente generalmente no engaña para seguir conectado, salvo que tengas una adolescencia enamorada, que entonces sí, pero que generalmente no es lo que se estila. En fin, que la adicción es un proceso muy destructivo de la persona. De hecho, uno de los criterios de evaluación es el impacto que tiene sobre su entorno social. Si miente, si es capaz de funcionar, si la familia aguanta. En fin, y también tiene un concepto fisiológico. Si hay síntomas detectables. Alteraciones cardíacas, respiratorias, digestivas, algún tipo de síntoma. Así que, en este momento, es demasiado prematuro empezar a hablar de adicción A, cuando no hay realmente una base de casos suficientes para poder comparar el concepto de adicción con el resto de adicciones que sí conocemos.
De hecho, tengo aquí una frase de Albert Einstein que diu: per què aquesta magnífica tecnologia científica que estalvia feina i ens fa la vida més fàcil ens aporta tan poca felicitat? La resposta és simplement perquè encara no m'he après a usar-la amb encert. Què creus d'aquesta frase? És realment així? ¿Crees que no hay un buen uso de estas tecnologías y labores de transporte?
¿Quién soy yo para desdecir a Einstein? Si la dijo él, será verdad o lo era en su momento. Es evidente que hacemos un mal uso de todo, pero no solo de las tecnologías. El ser humano se caracteriza por mal usar todo lo que pilla. De hecho, estamos mal usando hasta el planeta. O sea, mal usar y destruir son connotaciones del ser humano. En este caso, volviendo al tema de la adicción, lo que has comentado, que en entornos laborales se podía asociar la adicción al trabajo, puede asociarse, pero la adicción al trabajo sí está definida. Entonces el estrés o el tecnoestrés o el uso de aparatos eléctricos o tecnológicos sería una parte más de un proceso mayor. Pero no tiene entidad para ser considerada una adicción por sí misma. Es como si tú tuvieras una adicción al sexo y te dijeran que tienes adicción a las mujeres desnudas. No, lo que tienes es adicción al concepto global de sexo. Las mujeres desnudas son una parte pequeña que además ni siquiera es significativa, porque si tienes un sesgo importante en ese campo, te pueden ir los animales, te pueden ir todo tipo de personas.
Amb això m'estàs dient que una persona que se li associa, que té tecnoestrès, és una persona que en general té estrès?
Sí,
i que no és només tecnoestrès?
En principio tiene estrés seguro. Estrés. El tecno sería si la causa es específica del aparato que usa. Pero si te paras a pensar en entornos laborales, la gente no se estresa porque use un correo electrónico o porque use una máquina en concreto. Se estresa porque hay una demanda detrás de ese uso. Es decir, lo que ha ocurrido es que el correo electrónico y las herramientas digitales han permitido una mayor presión sobre el sujeto. Pero solo es un instrumento. La presión existía de antes.
O sí, que podría ser qualsevol altre.
Sí, claro. Tú imagínate, ¿qué te estresa más? ¿Recibir un email de tu jefe o que tu jefe te llame a su despacho a las 8 de la mañana?
Las dos.
Bueno, pues ahora plantéate que te llamase a las 8, a las 9, a las 10, con una demanda distinta. Eso ocurre con los correos electrónicos.
Clar. Llavors no té a veure amb gent que no domina la tecnologia o que se sent que no està a l'alçada, per exemple, que dona sí. Massa o massa poc.
Eso también pasa.
Això també.
Pero tampoco es tecnoestrés, es simplemente un problema competencial. Si a ti te dicen que es necesario para un trabajo que manejes una máquina nueva que no has usado nunca y además no eres muy buena usando máquinas, no te va a sentar bien. Y el proceso de aprendizaje te genera ansiedad. Y si además te lo quieren hacer para ahora mismo y con rendimientos asociados a tu nómina, pues es evidente que...
Llavors, vaig a ser una mica quisquillosa, ¿eh? Venga. Llavors, ¿com definiries tu tecnoestrés?
Yo no lo definiría.
¿Com definirías?
El tecnoestrés me parece una de esas etiquetas anglosajonas traídas por los pelos a nuestra cultura, que queda muy bien para vender libros, hacer artículos y colocar programas de intervención en empresas, pero esencialmente no define nada. Simplemente es un trastorno adaptativo a un elemento concreto, pero eso no vende.
Perquè podries dir qualsevol altra cosa,
claro.
I et quedaries igual, no?
Exacto.
Una mica anant també endins, entenem que el tecnoestrès sí que imaginem, no?, que sí que és una, bueno, un problema, no?, una problemàtica. Uh-huh. L'estrès té sempre els mateixos efectes en les persones?
No. Depende, una vez más, del perfil individual i del momento i entorn en què se da.
I hi ha certs nivells d'estrès, entenc.
Sí. Hay un estrés positivo que todo ser humano y todo ser vivo tiene que tener y que le diferencia de los seres muertos. Porque si no hay estrés, no hay actividad. Es bastante simple. O estás estresado o estás muerto. No tienes. Y luego está un estrés que se prolonga en el tiempo y se vuelve estéril y que desgasta al sujeto. Y ese estrés es malo. Eso que se llama distrés. Pero si vives con una graduación adecuada de estrés, la sensación es de triunfo.
¿Y cómo podemos arribar aquí? ¿Cómo podemos formar una estrategia para prevenir el estrés?
En general, el estrés en todas sus formas se previene con los mismos mecanismos. Una vertiente filosófica que sirve para discernir lo que es importante y lo que es accesorio y cuál es el objeto de lo que estás haciendo y no confundir el medio con el objetivo. Eso le pasa a mucha gente. Un poquito de meditación y control fisiológico para saber cuando se te está desajustando el organismo y poderlo controlar, que no es nada más que control respiratorio y relajación, no tiene tampoco un misterio. Hay múltiples formas de hacerlo, desde el yoga hasta la preparación que hacen los futbolistas antes de salir al campo. O sea, es cuestión de pararte y mirar para adentro.
Perdó, potser jo no estic enterada, però quina preparació fan els futbolistes?
Se paran y miran para adentro. Se paran, miran que estén todos enteros.
¿Y troben algo?
Normalmente, como solo miran de cuello para abajo, pues encuentran que el corazón les va bien, que los pulmones les va bien, que los músculos están entonados, y si tienen alguna cosa cargada o que no va bien, como ya son expertos en su cuerpo, avisan y viene un preparador físico y se lo pone en solfa.
Bueno, mal que cobran ya els hi va bé, ¿no?
Bueno,
que poden estar bé els
músculs. Màquines atlètiques. Entonces están súper controladas porque su rendimiento tiene que ser perfecto. Pero a un nivel más banal, tú si ahora mismo te paras, tal como estás, y respiras y miras hacia adentro, es muy posible que notes al menos tres zonas de tensión muscular por la postura que estás teniendo ahora.
Ya estoy una mica incómoda, ¿eh? Realmente. Y ahora me acabo de sentir que ahora me es incómoda.
No, pero es cuestión de... Es que la gente no se para. No se para ni a pensar en qué está haciendo, ni por qué lo está haciendo, ni cómo está. Eso es uno de los principios de la prevención. Estar. De hecho, ahora hay una corriente que no soy muy partidario, porque también está en inglés, es el mindfulness este, que precisamente hace eso. O sea, básicamente es enfocar al sujeto al aquí y a la hora. No tiene más misterio que eso. Históricamente hay un montón de filosofías y entrenamientos que hacen eso, pero ahora la etiqueta inglesa vende más. Pero bueno, eso sería lo primero, un abordaje preventivo individual. Lo segundo sería más enfocado hacia afuera. Buenas prácticas. Buenas prácticas que englobarían y estarían relacionadas con lo anterior. ¿Cuándo es correcto usar el móvil? ¿Hasta qué punto es usarlo? ¿Cuándo es correcto usar el correo electrónico? ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento estás priorizando una cosa sobre una persona?
Aquesta reflexió és bona, ¿eh?
Bueno, pero eso es cuestión de buenas prácticas, como todo.
Hem agafat de vegades més cariño a una cosa que a una persona, ¿eh? Això...
Depende de las personas y las cosas, ¿eh? A mí también me pasa.
También me pasa. Depenent d'en què, no?
Y hay personas a las que no les sigo cariño. Nunca. Y cosas con las que me he sentido muy a gusto. Por ejemplo, mi primer coche. Pero no vamos a entrar en eso. Aparte de las buenas prácticas, y ya más enfocado hacia el trabajo, es importante ayudar al empresario a que module sus demandas. Porque muchas veces la sobrecarga o la presión que sufre un empleado se debe a un mando incompetente. Que no quiere decir que es un inútil, quiere decir que es incompetente en ese campo específico. Entonces, si tú tienes capacidad para mandar 10 órdenes en una hora, no las mandes en los primeros 2 minutos, porque vas a agobiar a tu empleado. Modúlalo, manda una, espera que vuelva, manda la segunda, espera que vuelva. Pero mucha gente considera que quitarse la responsabilidad lo antes posible de encima le relaja. Entonces el mando se quita la carga pasándola y se sienta a esperar. Esto convierte a sus subordinados en sobrecargados.
Bueno, és que és el que havíem comentat en algun programa, no? Que no tothom està preparat per fer de cap, ni molt menys.
Machos alfa hay uno de cada 50, con suerte.
¿Cuál de 50? Encara és molt, eh?
Sí. Bueno, es etología. Es la proporción en manadas de monos.
Pues mira. Així una mica ja per acabar. Creus que estem en una societat estressada?
Sí. En este bloque occidental, sí.
Occidental solo?
Sí. Si alguna vez te pasas por Etiopía, pues...
Allà no.
No. No mucho.
¿Y més oriental?
No he estado para hablar con propiedad, pero por lo que sé, en Japón tampoco está muy bien. Hay zonas de China que van muy tranquilos, pero vaya, hay otras que no.
Bueno, y la India, ¿no? También y tal.
La India lleva una calma interior importante, pero también les cogen arrebatos muy raros con todo el tema de la mujer y todo aquello. Así que, en fin, calmados, creo que en África están bastante y también tienen sus momentos de...
¿Y por qué crees que nosotros cuestan más?
Esto sería un debate prácticamente histórico. Pero el bloque occidental siempre se ha caracterizado por ser ultraviolento. Y parte de la ultraviolencia es la angustia y la necesidad de logro.
¿Y la tecnología ya influye encara més?
La violencia en los entornos culturales suele generar una mayor producción tecnológica. De hecho, si te paras a analizar el desarrollo histórico de Europa, ha sido un entorno de guerras de mayor o menor tamaño desde siempre, asociados a unas grandes explosiones tecnológicas. Y cuanto más brutal ha sido el conflicto, más desarrollo tecnológico. el último que nos tocó, en serio, fue la Segunda Guerra Mundial, y lo que salió de ella es lo que tenemos ahora. Desde el vuelo con jet hasta la medicina más avanzada.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Sergio. Per tot el que has dit, alguna cosa que vulguis afegir, tot bé?
No,
que
va. Val, tot perfecte.
Doncs moltes gràcies. Sí. Com dèiem, hem parlat de risc associat a l'ús de les tecnologies i una mica també en general de lo que és l'estrès, amb el Sergio Climent, que ell és psicòleg i té un màster oficial en psicologia clínica i de la salut. És tècnic superior en prevenció de riscos laborals i PCA, que com hem comprovat, doncs, en sap de la matèria. A la següent secció del programa parlarem de la indefensió adquirida. Estarà amb nosaltres el Jordi Llong, ell és col·laborador habitual d'aquesta secció, CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, formador, conferenciant, bé, moltíssimes coses, així que no marxeu i continuem. Gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs tornem, avui parlem d'indefensió adquirida. Diguem-ne així per fer una mica d'introducció que durant els anys 70 Martin Seligman va desenvolupar un interessant experiment que és el principi de la seva teoria de la indefensió presa, un fenomen la conseqüència del qual seria creure que la nostra conducta no tindrà cap influència sobre els resultats. Aquesta creença s'aprèn i tindria importants conseqüències sobre la nostra conducta i el nostre estat d'ànim. Tècnicament s'ha descrit com una expectativa que produeix tres efectes. Dèficit motivacional per emetre noves respostes, dèficit cognitiu per aprendre que les respostes controlen els resultats i reaccions efectives de por i de pressió. L'estructura cerebral que relaciona amb l'aprenentatge és l'hipocamp. Per aquest motiu, diversos estudis han demostrat que certes condicions ambientals, conductuals i farmacològiques promouen i o detenen la proliferació celular en aquesta estructura. Ara empatitzarem una mica en això i explicarem més profundament, però així s'ha observat en diversos experiments que en condicions d'estrès ambiental, exposició a olors de depredadors, exposició davant de residus intrusos, etc., es produeix un bloqueig en la proliferació celular. Més, estem parlant molt científicament, ara el Jordi ens ajudarà a entendre una mica, però la clau està en com ens expliquem a nosaltres mateixos per què succeeixen les coses, és a dir, l'optimisme o pessimisme s'atribueixen a l'aprenentatge i a l'experiència d'esdeveniments passats. És amb nosaltres, com deia el Jordi Llong, que ell és col·laborador habitual d'aquesta secció, CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu, el que dic sempre, conferenciant, formador, etc. Jordi, què tal?
Molt bé, Júlia.
Déu-n'hi-do la introducció que t'he fet, hauries de
aclarir-nos... Jo m'he perdut, hauries de tornar a començar,
Perquè hem parlat molt de tècnics, exacte, sí. Temes molt tècnics i millor que entrem una mica en matèria i ho expliquem als oients, pobres. La indefensió apresa, que primer m'agradaria que l'expliquessis una mica què ens referim quan parlem d'indefensió presa, té a veure amb les situacions d'incontrolabilitat? És a dir, no hi ha relació entre el que es fa i el que s'obté?
Bé, jo, com deia el Sergio, más llanamente, oi? Jo m'atreviria a dir que la indefensió apresa o adquirida es refereix a la condició d'alguns éssers humans, vale? Que han après a actuar amb passivitat. És a dir, davant de fets adversos, creuen que és millor no fer res, perquè facin el que facin, seguirà passant. És a dir, creuen que ells estan condemnats a passar per allà i creuen que no hi ha res que pugui canviar aquella situació, a pesar de tenir els mèdits i les situacions per poder-ho canviar. Però decideixen no canviar-ho.
Bueno, això és el que deia dels tres efectes que tenia això, no? Que eren dèficit motivacional, és a dir, que no hi hagi motivació en fer això, dèficit cognitiu, que aquest és interessant que ara el parlem, que és per aprendre, no?, i reaccions efectives de por i de pressió. Què creus d'aquest? Quin creus que és el més important? Jo crec que, per exemple, aquí hi ha una estructura de quin va primer de l'altre i que és conseqüència de les següents, o causa de les següents, perdona. Per exemple, dèficit cognitiu per aprendre, al mateix temps et dona una retrospecció de o no deixar-te avançar en dèficit emocional, no? Diguem-ne. Com veus això?
Bé, jo aquí podríem també debatir durant llarg i estès, Segurament al principi seria un dèficit emocional perquè s'ha adquirit des de la infantesa, és a dir, en molts casos ja des de la infantesa ja s'adquireix, degut a un aprenentatge amb pares o molt severs o massa protectors, però al final, quan s'és més gran, ja, jo diria més que és un tema de dèficit cognitiu, és a dir, poca capacitat per aprendre, no, poques ganes d'aprendre, val? Perquè creuen que més enllà del que puguin aprendre tampoc seran molt capaços de fer-ho millor. I llavors es troben amb entorns que, com ha dit el Sergio, després podem debatir, tampoc ajuden, no? L'entorn d'avui en dia tampoc ajuda massa. És a dir, avui en dia demanem sí o sí coses per ja, per amb immediatesa, demanem a la gent coses per les que no estan preparades a fer, i si ja de petit ja has après unes conductes on tot t'ha portat a tenir una indefensió adquirida o apresa, o l'entorn des de l'ego no t'ajuda a canviar-ho, salvo que decideixis de treballar amb algun especialista que t'ajudi, no? Per tant, jo crec que un va lligat amb l'altre. Al final, el nostre sistema límbic, que és on les emocions es produeixen, vull dir, sempre acaba traduint en el cognitiu, val? I per tant, tot ha començat allà, d'alguna manera.
Clar, però això que deies, no?, que repetir constantment el fracàs, com ho arregles? És a dir, una persona que normalment tot li ha sortit malament, o perquè, no sé, com després surts endavant?
Primer intentant-li explicar que no tot li ha sortit malament. Moltes vegades les coses podrien haver sortit millor fent-les d'una altra manera, no? Dos, nosaltres treballem molt amb el món del coaching, molt l'unir punts amb el passat, no? Steve Jobs deia que només es poden unir punts mirant el passat, no? D'alguna manera, tots hem tingut moments en què hem superat coses, no? I tres, jo crec que el Sergio ha donat una mica també amb la clau, no? I és parant-se i mirant dintre, no? Abans de millorar el joc exterior, com els tenistes, tenim que millorar el nostre joc interior, no? I és veritat que tenir la capacitat de parar i mirar-nos en dintre, trobant-se quins recursos tenim, que els tenim tots, els éssers humans, els tenim tots, és la manera de trobar-nos a nosaltres mateixos i de reconèixer-nos quan ens mirem al mirall, no? I a partir d'aquí treballar-los i fer-los millorar. Però amb el convenciment de que es pot fer, de que els tenim,
O sigui, al final podríem pensar que la indefensió apresa ens la fem nosaltres mateixos i que ens porta com a un fatalisme, a les queixes constants, la podríem definir així?
Bueno, això seria també refusar culpes alienes,
als altres.
Claro. És a dir, ens la fem nosaltres mateixos, sí, però mira, vaig a dir una cosa, vale, que sona a detall tonto, no? Però quan són petits els nens i s'entrebanquen, no? Solem dir, messa tonta, quina culpa de les sabates, solem... No, aquestes coses que són més perilloses del que ens sembla i que anem introduint en el cervell dels altres, moltes vegades no porten enlloc i no tenen cap conseqüència, però de vegades, si a més els pares són molt protectors, arriba un moment que el nen aprenem, no?, que nosaltres no tenim mai la culpa de res, és a dir, donem un cop de cap i la culpa la té la taula. Quan som més grans creiem la culpa de l'Ajuntament, creiem que som venedors i que la zona que tens és la més dolenta, etc. I davant de pares també molt exigents, on tu pots convertir un nen en torpe. Si un nen tu agafa una copa i la trenca i li dius, veus, si és que ets molt torpe, si és que tu no hauries d'agafar copes, perquè ets com el teu pare, ets torpe, acabes convertint-lo en torpe. De fet, hi ha molts experiments que demostren, no?, que pots crear la indefensió apresa amb facilitat. Hi ha experiments que, si després ja tens, us en explicaré algun que s'ha fet en alguna classe de nois i noies. Per tant, no és tan culpa d'un, no s'hi neix, val?, sinó moltes vegades és culpa del propi entorn, com ens ha educat i com ens ha criat. Després, si volem, també en podem parlar, però si tu ja te'n vas al món laboral, i citant a Einstein també ens deia que tots tenim tots els recursos, però si li demanes a un peix pujar a un arbre, tota la vida sentirà un inútil. Aquest també ho afirmava amb bastanta rotunditat i tenia raó, no? Llavors, moltes vegades, el Sergio ens ho comandava, no? Hi ha comandaments que tenen molta responsabilitat amb el comportament de la gent. És a dir, quan tu ets un comandament, tens una responsabilitat sobre la gent, no? Si demanes coses sense haver-les ensenyat, el que estàs és creant, vale, un personatge on té indefensió adquirida, és a dir, sap que no en sap, i si tu li repeteixes que no en sap i que ho fa fatal, ell acabarà pensant que ho farà fatal independentment de les vegades que ho intenti. Per tant, deixarà d'intentar-ho.
Llavors, hauríem de fomentar la conscienciació que deia Paulo Freire, que és la presa de consciència personal i en què Ignacio Martín Baró va anomenar més tard l'apoderament.
Empoderament, efectivament. Avui en dia ja s'està treballant molt el tema de l'empoderament dins de les empreses, dins de les empreses que estan en vanguardia d'aquestes qüestions. Ja cada vegada portem més cap al camí d'explicar a la gent, ho he dit alguna vegada més aquí, de que la gent no transporta pedres, fa catedrals, no? d'entendre la importància que té la seva labor dins d'una organització. És molt important que el seu treball no es converteixi en algo rutinari com un hàmster que està en una roda, sinó en algo que té un fruit més enllà de lo que ell pot veure, val? I això és donar empoderament a la gent i fer-los entendre que la seva labor és important independentment de l'escala a la que... I sobretot el que és molt important és que ajudar a la gent, no explicar-los, perquè normalment el que intentem no és corregir les conductes. Les conductes no es corregeixen, el que es corregeix és què provoca aquella conducta, no? I que investiguem capaços d'investigar que en l'iceberg el que veiem és com es comporta algú, un nen, per exemple, i el que hem d'intentar veure és què porta a aquella conducta, no? Intentar-ho millorar i canviar, no? I sí, s'està treballant, però sobretot és ensenyar la gent a fugir de la victimització, de la poc baixa autoestima, d'idealitzar sempre els altres, que és un dels símptomes més clars de la gent que té el tema de la indefensió apresa, vale? Idealitza els altres, aquest sí que té sort, aquest sí que li va bé, jo sí que ho faig malament, a mi surto malament, surto tot al revés, i acabem convençuts d'això.
Tinc una metàfora per tu, com
vale.
Sempre.
Dispara.
Vale? A veure, aquesta espero que no la sàpigues tampoc. Te la llegeixo. Hi havia un llenyataire que vivia amb la seva dona. Un dia fred d'hivern es va aixecar i li va comentar a la seva dona que havia pensat que estava morint-se, que sentia que aquell dia moriria i que no podia saber si era veritat o no. La dona li va contestar, tens les mans calentes? I el cap també? Deixa't, doncs, d'històries i vés a treballar. El llenyataire va sortir a la seva feina i, segons anava arribant, es va adonar que les seves mans estaven fredes. Estic morint-me, va pensar i sentir. Llavors no puc treballar. Es va seure a esperar i va notar que el seu cap també estava fred. Segons passava el temps, se sentia més fred i sentia més a prop la seva mort. És cert que m'estic morint i sento que no tinc ganes de fer res. I amb el fred, cada vegada tenia menys ganes de moure's. Per això es va quedar molt quiet assegut. Al cap d'una estona, van aparèixer uns llops que es van acostar a ell. El llenyataire pensava, com que estic gairebé mort, no puc fer res. I es va quedar quiet. Els llops, finalment, el van atacar i definitivament va morir. A veure, jo crec que és bàsicament el resum del que acabes de dir i que també ha comentat el Sergio potser una mica abans. El problema no és tenir la sensació que anem a morir-nos, sinó comportar-nos com si anem a morir, no? Sí. Com si anéssim a morir. Com ho veus? L'ésser humà té una inqüestionable necessitat de justificar les seves accions. Això fa que davant els altres necessitem sentir que som coherents, que guardem equilibri entre el que pensem, el que fem, etc. Són fiables les nostres sensacions? On hem de col·locar la por,
bé,
la culpa?
Està clar que en el cas del llenyataire no hi ha gaire, no? No gaire. Jo crec que és un dels exemples més clars de les profecies autocomplides, no? Que també en parlem molt, tant psicòlegs com els coachs, parlem molt de la profecia autocomplida. És a dir, si creus que alguna cosa passarà, passarà. No? I tant si creus que pots com si creus que no pots, al final acabaràs tenint raó. Vull dir, les coses passen perquè al final som el que pensem. Vull dir, si creus que vas a morir i que el mal t'acabarà morint, doncs t'acabaràs morint, no? I aquesta és una realitat, però ja no solament en situacions d'indefensió apresa, sinó en situacions de superació d'estrès, de depressió, etc., que deriva ja i somatitza en situacions més greus.
O fins i tot situacions de problemes, de malalties, per exemple, no? Podem aplicar-ho.
Clar, és que acabes somatitzant amb un problema de malalties, és a dir, quan tu et veus incapaç de fer moltes coses i quan tu et veus incapaç d'integrar-te en una societat que, per sort o per desgràcia, és molt competitiva, i on els resultats primen, no? Això acaba somatitzant amb malalties que van més enllà. De fet, s'ha establert, i aquí el Sergio és més expert que jo en aquest tema, però un cert paral·lelisme entre depressió i indefensió adquirida, on els experts han estat estudiant, no? Si és causa-efecte o no, o caminen en paral·lel. Però és veritat, no? Que quan ell parlava de l'estrès bo, no? I de tota la raó, quan tu et sents útil, vull dir, aquella sensació d'estrès, de guanyar i de complir el que esperes i d'aconseguir allò que vols, no? Sigui amb el treball, sigui amb l'amor, sigui amb la parella, sigui amb el que sigui, eh? És un estrès bo, et dona satisfacció, t'allibera, et dona força, no? o al contrari, el que et fa és que cada dia doncs, va fent com un xupito de cianur, no? I fins que el cos ho acaba somatitzant.
Però això, al final, i perdona que em posi potser més a la defensiva, entens llavors que...
No em diguis que t'hi sents al·ludida.
No pas. Però precisament per això penso que arriba un punt que també donem molt protagonisme a el que és la persona, quan hi ha altres coses que també afecten. És a dir, que tu creguis molt bé que pots fer alguna cosa i que diguis, seré el president dels Estats Units, a veure, hi ha altres condicionants que afecten, siguin ja socials o siguin del que siguin, que també afecten. No pots només dir, només és una cosa meva.
Està molt clar, Júlia. Però el principi de tot és la persona. Mira, hi ha una màxima, vale, que hauríem d'entendre tots. Res ni ningú ens pot fer feliços. Nosaltres. La felicitat és un estat mental. Estem d'acord? Sí o no? Hi ha gent que és feliç amb poc. Després, els objectius a la vida han de ser realistes. Per això també t'han d'explicar. És a dir, si tu et marques que vols ser president dels Estats Units i no ho aconsegueixes i agafes una depressió per això, tens un altre problema derivat. No? Primer perquè t'hauries de pintar una mica més de negre i ser una mica més fosc. Però bàsicament és clar que posem tot el pes en la persona, perquè és la persona la que té el poder de decidir. Si algú ens ha ensenyat aquest segle, vale, és que les tecnologies són una nova revolució. Però si algú ens ha ensenyat és que un canvi de paradigmes mentals ens pot portar a la felicitat sense necessitat de moltes tecnologies i de moltes històries. És un tema de canviar una mica de paradigma i de visió mental. I la persona té tot el pes, tot, perquè tot l'entorn està format per persones. Si som capaços d'anar canviant paradigmes mentals, clar que ajuden. Que després hi ha circumstàncies que marquen. Pues mira, nombràvem Etiopia fa un moment, que no és el mateix néixer a Sant Cugat que a Etiopia. Evidentment. Però estem parlant d'una societat occidental on tenim més problemes psicològics que les societats menys evolucionades. No?
I això no ens porta una mica a ser egoistes? I cada vegada més? A l'egoisme, a un mateix, a individualització de l'ésser en si...
Jo no ho crec. Aviam, jo crec que un egoisme ben entès és important. És a dir, jo crec que l'egoisme és que jo em miri al mirall i em reconegui a mi mateix. Mentre jo em miro al mirall i intenti veure què veuran els altres en mi, per veure si els hi agradaré, vull dir, això, vale, m'acaba convertint en un titella en mans de molta gent. Ser egoista és dir qui vull ser, decidir-ho i portar-ho a terme. Perquè hi ha una màxima, eh? Diu que hi ha molta gent que t'estimarà per el que ets i la mateixa quantitat de gent t'ho dirà per el mateix exactament, eh? Per tant, jo sempre demano, jo sempre dic que la gent sigues egoista i sigues qui vol ser. Si això en dius egoisme, jo crec que és un egoisme bo. Individualització, no crec. Crec que en la mesura en què la gent s'entén millor a si mateix i es relaciona millor amb ell mateix, és molt més capaç de relacionar-se millor amb el seu entorn, amb les persones, amb els seus fills, amb la seva parella i amb tot el que el rodeja. I això fa un món millor. Però no podem fer un món millor pensant en gran. Hem de fer un món millor pensant en les persones, en els individus i en com ens relacionem amb nosaltres mateixos.
Sí, començar per tu, no? Feina de formigueta.
Sí.
Comences per tu i a partir d'aquí, doncs...
Per exemple?
Això t'ho deia perquè pensant-ho bé i veient una mica l'evolució, no, que abans també el Sergio feia com una retrospecció, veus i dius, i una de les coses que es comenta cada vegada més és que les societats cada vegada són més egoistes i més les occidentals, no? En part... crec que està mal plantejat, és a dir, no és que sigui més egoista, sinó que és això que tu deies, no? Que tenien el punt aquest de dir, bueno, doncs primer intento solucionar el meu problema i després vaig com a altre cantó. Però, i d'altra banda, de fet, el programa passat hi havia una dona que ens parlava de que cada vegada hi ha més associacionisme, hi ha més la gent s'ajunta més, etc. Però encara segueixo veient que hi ha certs punts on l'egoisme aquest de dir, faré el que sigui per aconseguir una cosa... com que hi ha més competitivitat o més ganes d'aconseguir alguna cosa, el fin justifica los medios, bàsicament. I aquí és on et vull dir de fins a quin punt, inclús això que comentaves de la indefensió presa, etc., no és per culpa d'això, de l'egoisme aquest de dir, ostres, que aquesta persona ho té tot, aquest ho té tal, és perfecte perquè és capaç de trepitjar algú i no sentir-se malament i jo això doncs no ho puc fer, etc., no? Una mica enfocat aquí.
Sí, Júlia, jo no ho descriuria tant com egoisme, però sí com una societat excessivament competitiva en molts moments, això sí que és veritat. Molt competitiva, que no dona els mèrits a tots els individus i per igual per poder competir i per poder tenir com a mínim una possibilitat, punt 1. Punt 2, que no ensenya als individus que guanyar no és arribar al primer, guanyar és sentir-te bé amb el que fas. Guanyar no és un ocupar un puesto molt important a l'escala laboral. Guanyar és disfrutar amb el treball que fas i, sobretot, i ho hem dit en altres programes, que per mi és molt important, perquè totes les xerrades que faig ho intento explicar, que el treball ha de tenir un sentit. Perquè tu no pot, o sigui, no pot ser que tu t'incorporis al món laboral per ser més feliç i que el món laboral et faci infeliç. Hi ha algú que falla en aquest procés. Vale? I per tant és tan simple com descobrir, no?, que guanyar no és arribar a tenir-ho tot, guanyar és arribar a tenir allò que et fa feliç i que et fa, que dona sentit a la teva vida, no? I que la teva vida va més enllà del laboral i de molts mons. La teva vida és teva, no? I aquesta per mi és la part important. Per tant, sí, és veritat que no és tant un tema d'egoisme com d'una societat que és molt competitiva i on hem de treballar aquests paradigmes i començar a ensenyar a la gent que competir és sa, però has de competir contra tu mateix, és a dir, amb la mesura en què la teva vida pugui millorar, res més.
Així una mica ja per acabar i tornant al tema que parlàvem abans, més enfocat, podem fer alguna cosa per no ser vençuts del tot?
Sí.
Alguna cosa per no sentir-nos que allò que dèiem, que estic enfonsat i no puc fer res i tal?
No, jo crec que aviam, sobretot allunyar-te de la victimització, no sentir-te víctima, sentir-te protagonista, eh? Ja sé que és difícil de dir, però es pot treballar i de fet es treballa. Pensar en positivisme, trobar sentit a les coses. I allò, crec que ho deies tu abans, que era molt maco, no? Avui em proposo fer això perquè m'agrada fer-ho i fer-ho. I sobretot sentir que amb tot es pot millorar. Tot és entrenable, tot és millorable. No és veritat que algú neixi amb... Mira, l'única discapacitat que existeix és una mala actitud. És l'única discapacitat que existeix a la vida. Si tu tens una bona actitud, tot es pot aprendre. I si no, et pots equivocar rient, que també és molt divertit equivocar-se. O sigui, realment diuen que la millor definició que he sentit d'amic és aquell que et sap tot de tu i a pesar d'això t'estima, no?
Però encara segueix al teu costat.
Ens hem d'estimar per les nostres coses que no fem bé, que també n'hi ha moltes, no? O sigui que, clar que ens podem escapar d'això.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguim amb el debat ara mateix. Hem parlat amb en Jordi Llong, col·laborador habitual d'aquesta secció, que ell és creador de Dream Hunters, coach executiu i, com veieu, doncs, un bon conferenciant que posa en pràctica tots aquests coneixements. Com deien, seguidament farem un resum d'aquestes interessantíssimes idees en el debat, així que no marxem i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Arenc.
Et convidem al Club Hipnoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Hipnoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs com dèiem, anàvem a lligar una mica aquestes idees. Abans, però, sé que el Sergio vol comentar tot el que ha estat explicant el Jordi, la seva posició. De fet, ell treballa molt amb aquests temes, per tant, intentar veure-ho. Sergio, endavant.
Bueno, no quería comentarlo todo, solo quería esbozar que el enfoque de la búsqueda de la felicidad y el centrar la atención en el sujeto está muy bien, es muy positivo, se usa la segunda parte sobre todo en terapia, pero partiendo de la base de que la felicidad es un concepto que no se ha demostrado y que científicamente no existe y que además no se ha definido interculturalmente, es difícil encarar a alguien con la búsqueda de un imposible. A nosotros nos gusta, a la escuela cínica, que es donde yo me integro, nos gusta más hablar de satisfacción momentánea, de las necesidades de ese estadio. No es lo mismo la supuesta felicidad en un adolescente de 15 años con las hormonas
disparadas,
que se puede solventar con una compañía cariñosa, que la búsqueda de felicidad de un cuarentón frustrado con su mujer, con dos o tres hijos y con un puesto en una empresa para el cual su progresión es prácticamente nula.
Jordi, què en penses d'això?
No, penso que bé, és una opinió interessant i potser interessada, però que no comparteixo en absolut. És a dir, mira, ni la felicitat d'un noi de 12 anys, de 15 anys, passa per tenir una companyia agradable, perquè si té una companyia agradable però ell no està centrat no trobarà la felicitat tampoc, perquè la seguirà buscant per un altre cantó. Després voldrà dues companyies agradables, després tres. Ni un quarantón casat, on hi ha gent que està casada i porta molts anys i troba la felicitat. Jo crec que la felicitat no és una búsqueda impossible. La felicitat existeix, de fet, ja hi ha paradigmes per medir-la, però és veritat que cadascú té que trobar la seva, per tant, ni la teva ni la meva, no? Segurament Sergio, que és més expert que jo en això, molt més, tenen per què semblar-se. Però sí, és veritat, no?, que les persones tenen que trobar la felicitat amb ells mateixos, que és un estadi momentani, collonut. Treballem-lo cada dia, treballem-lo cada moment. Va? Ningú ha dit que la felicitat es trobi duri 20 anys, ni un matrimoni, ni un amic, ni res, dura tota la vida. És momentani, evidentment, perquè l'univers està composat de moments, no d'àtoms, bàsicament, no? Per tant, ara que hem de treballar els moments, efectivament, perquè si no, si penséssim que la felicitat és un fet irrelevant o inexistent o utòpic, estaríem caient una mica en la indefensió adquirida, no? O sigui, al final seríem l'elefant de Bucay, no?, que creu que un ferret el té lligat tota la vida en pal, no? L'he llegit, el conte de Bucay, per cert, llegiu-lo, que és molt interessant.
Ai, me l'apunto.
Molt maco, molt maco. Però, vamos, jo crec que estem parlant bàsicament del mateix. És, o sigui, el concepte de felicitat ningú el pot descriure, salvo un mateix, no? En això estaríem d'acord, Sergio?
Si quisiéramos describir ese concepto, sí.
Bueno, entonces cada uno...
¿Qué vols dir amb això?
Cada uno lo encuentra en su estado interior, ¿no? Eso es una realidad, no lo puedes encontrar... Es decir, no lo puedes encontrar fuera, ni me la puede dar alguien como Julia, que seguramente puede dar mucha felicidad, pero a mí no me la puede dar. Yo no, buscarla en hechos exteriores es donde está el error típico, pero sí se puede encontrar en el interior, es decir, en un estado donde tú te encuentres feliz, simplemente.
Bueno, es una opinión interesante.
¿No interesada?
No sé si es interesada, no creo que gane nada con ese tipo de opiniones. Ya, claro. Pero teniendo en cuenta que el ser humano es básicamente un depredador, es evidente que su felicidad o satisfacción o logro está fuera de él. No hay ningún depredador que se sienta bien consigo mismo. Ha de salir y cazar.
Bien, pues
quizás... Y generalmente cazar destruye algo.
Ostras, pero eso es molt depriment. Es decir, tú al final, allo que deies de escolta't, bueno, fes una retrospecció en tu mateix, ¿no?, y troba certes coses... Si tu trobes que hi ha alguna cosa en tu que no funciona i la canvies i t'agrada, et portarà un estat bo i positiu de felicitat o de moment perfecte.
De
o...
más eficiencia para depredar mejor.
¿Com? ¿Cómo vols dir?
O sea, de hecho, que para ti sería deprimente pensar que el ser humano es un depredador y tal.
No. Jo dic que seria depriment pensar que no podem arribar més enllà. És a dir, està transcendint molt aquesta conversa, eh? Sí. Però entenem... no sé, tecnoestrès o el que sigui tal, hi ha un punt que és un mateix i que som humans en aquest punt diferencial i que tenim una part de raó, tenim una part d'emoció que si som capaços de gestionar i de tirar-la endavant podem arribar molt més que qualsevol altre tipus d'animal. Per això ens diferenciem dels animals, o no?
Sí.
Val? Si tu jugues amb
era
aquest...
Era interrogante, no era una afirmació. Era sí, somos diferentes tus animales.
Ah, vale, ostres, clar, és que si comencem d'aquí segurament estem molt fora. Jo crec que sí.
Bien por ti.
Jo crec per dos motius. Sí. El primer, som animals per... Ostres, aquesta, al final m'està fent ella a mi l'entrevista.
No, jo l'estava fent a ell. Jo opino com la Júlia, eh? No som animals, però...
A veure, que som animals i som més animals dels que ens pensem. Això és molt obvi. Però tenim un... M'agrada pensar que tenim alguna cosa que és diferent. Dolenta o bona? L'ésser humà ha fet coses dolentíssimes i que cada dia les fa i cada dia les seguirà fent i esperem que algun dia canviï. Però jo, diguem, no sé, il·lusionista o utòpica o el que sigui, crec que aquestes coses poden canviar i que poden anar millor.
¿Qué cosa nos hacen más que animales?
¿Qué cosa nos hacen más que animales?
Hombre, tenemos tres cerebros, el animal solamente se ha descubierto que tenga uno.
Que ens adonem de que hem fallat.
Los delfines también.
No sé, no conec els delfins, però...
De vista.
Jo, per exemple, què he vist en els gossos, no? Un gos li costa molt adonar-se que ha fallat.
En realidad no, una descarga elèctrica.
No, perquè després... Com?
Se desentrena con descargas eléctricas, solo necesitan una.
Bueno,
un ser humano necesita más.
Bueno, però això no, al revés, és a dir, fins que no li ensenyes aquell cos que s'està equivocant, no se n'adona que s'ha equivocat. Yes. Jo, si faig... Que s'equivoca, per exemple, fent mal a algú, eh?
Sí.
Jo veig un gos que fa mal a un gat i no se sent malament. Jo, si faig mal a un gat, em sento malament, perquè li he fet mal, pobre.
no tindrà molt a veure en que els animals es mouen pel cervell reptiliano, com nosaltres que també el tenim, però nosaltres tenim dos cervells més, que és el límbic i el neocòrtex, vale, on pensem, i crec que és una diferència de manera especial. És a dir, nosaltres tenim emocions i els animals tenen instints que se'ls poden entrenar a base de corrents elèctriques. És veritat que l'home necessita més per aprendre, però perquè la societat l'ha educat d'aquesta manera, però tenim més capacitat que els animals. Bueno, m'agradaria marxar d'aquí amb la tranquil·litat de que no aniré a pixar per les cantonades.
A los humanos les gusta pensar que tienen más capacidad que los otros animales.
I que no, això no estic d'acord. És a dir, a mi el maltratar animal, el que tu vulguis, no. És a dir, hi ha un punt que dius el respecte per igual, i jo no crec que estiguem per sobre dels animals, no. Ni molt menys. És totalment diferent. Igual que ni un gos està per sobre d'un gat ni d'un tigre. Vull dir, això és obvi. Però sí que penso que tenim la sort de poder reaccionar i d'intentar fer les coses bé, que no en funcionem només per estímuls. Jo vull pensar, i penso així, que funcionem per més enllà que no només acció-reacció. Soc molt racional, suposo, o soc molt d'Aristòtil, no ho sé, però jo crec que tenim la capacitat d'espatllar les coses i al mateix temps de millorar-les. I això és una capacitat que els animals no he vist que les tinguin, a menys que nosaltres els sinistrem perquè així ho facin. Mm. Perquè pel seu instint natural, per si sols, no ho fan. O almenys és el que jo m'he trobat, no visc al mig de l'Amazones. Però no t'he convençut, oi? Bueno, tampoc era la meva intenció.
No, però ho has intentat, ha quedat bonito.
Ah, sí, m'ha quedat bonic?
Ha quedat bonito. La referència a lo que está bien y a la culpa ha quedat muy bien.
La culpa...
Lástima que conozcamos gente que no conoce ni el bien ni la culpa.
Sí, bueno, i a Espanya en sabem molt d'això, eh?
Sí, per això.
Sí, però això són anomalies en el ser humano, igual que existen anomalies en el reino animal. És a dir, el ser humano aprende, mejora i mejora les coses, però aquesta és mi opinió, eh? Ara, que luego hay anomalies, no nos hace todos iguales. És a dir, també hay psicòpatas, ¿verdad?, que no sienten culpa cuando matan. Bueno, però això no define al ser humano. Eso define a alguien que tiene una enfermedad y una anomalía. Una degeneración del propio ser humano. Pero el ser humano en su conjunto, pues somos tres y somos gente que nos gusta compartir, reírnos y buscamos, estamos en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Los animales están en otro nivel, pero ni mejor ni peor. Yo soy un amante y un defensor de los animales. Yo tengo un perro y siempre decía este Milton Erickson, ¿verdad?, que hemos perdido, el ser humano ha perdido capacidad de comunicarse con los animales por culpa del habla, ¿no? Porque al final los mamíferos deberíamos ser capaces solamente con la mirada y con las caricias de comunicarnos, ¿verdad? Y no lo hacemos. Pero me gustaría entender, y me gustaría irme de aquí, y creo que me voy a ir así, que estamos en una escala donde tenemos posibilidad de mejorar el mundo mejorándonos a nosotros. Eso. Y eso no creo que ningún animal se lo plantee. Sí, sí, simple.
¿Estás pensando?
No, es que me he quedado con lo de que la psicopatía es una enfermedad o una anomalía.
Claro, podríamos comenzar a batrar aquí.
Claro, sí, eso es una enfermedad. Porque es un rasgo compartido por toda la raza humana.
Hombre, bueno, yo creo... Perdón, ya acabo, ¿eh? Acabo yo.
No.
O sea, yo siempre he leído, ¿vale?, que los psicópatas realmente lo que tienen es una carencia, ¿vale?, de ese sentimiento de culpa cuando asesinan. Pensar que solo tenemos un rasgo común, hombre, yo si produzco dolor a alguien, dentro de mí, de hecho, tenemos las... Tú lo sabes mejor que yo. Las neuronas espejo, ¿verdad?, que lo que hacen es... Cuando a ella le duele algo, me duele a mí de alguna manera. ¿Por qué? Porque soy humano. Entonces entiendo su dolor y yo también sufro, ¿no? Eso los psicópatas, por ejemplo, no lo tienen. Pero vamos, tú ahí eres más experto que yo, ¿eh? Pero aunque me digas que está demostrado, me gusta pensar que un psicópata es diferente a nosotros tres. Es decir, tiene algo que hay que curar, ¿verdad? Y que hay que trabajar, porque no es normal ir matando gente con un hacha. Así de simple, ¿no?
Yo considero que en aquest cas es més un tema potser d'integració, per exemple. Poc d'integració, com poc de qualsevol altra, eh? Uh-huh. Una persona que actua d'una manera és perquè no se li ha donat una altra cosa. I què vol dir que actua d'una manera i no d'una altra? Sinó perquè s'ha desviat. S'està rient molt el Sergio, i clar, és que els oients no ho veuen, però és que vaig parlar i em penso que s'està rient de mi. Acabo. No, digues tu. Res, que considero que són temes, aquestes psicopaties, aquests trastorns que passen, o la culpabilitat a la persona en si, per mi és més un tema social que no només personal. Una persona que llença un avió des de anar cap a Düsseldorf, pues per mi no és només una cosa d'aquella persona, sinó que és una cosa social. Que és que aquesta persona no s'ha sentit agrada o ha tingut una infància... Que sigui, no? És igual, 40.000 coses genèriques que crec que és un problema que tenim nosaltres. Igual que són problemes, doncs, amb la immigració o el que sigui, que el fet de ser tanta gent, doncs, no aconsegueixes arribar a una integració. També de quin tipus d'integració parlem, no? Així que és correcte i que és dolent, això que dèiem abans, no? Però jo crec que cap aquí, doncs, no és una cosa d'una persona, ni és una psicopatia, ni és un d'això, sinó que és social purament. I digue'm molt social que sigui, però per mi és social. Et deixo, et passo la paraula, digues.
Bueno, podríamos entrar en el debate de por qué cuesta tanto a la gente aceptar que dentro de sí mismas están las raíces de toda la maldad que existe en el mundo. Todos los seres humanos tienen un rasgo psicopático. Todos.
Probable.
No, probable no. Eso es así. El tema es si lo desarrollan o lo emplean. Los estudios de personalidad, que sirven igual para identificar psicópatas con hacha, asesinos, resulta que dan los mismos resultados para héroes. Para bomberos que entran en un edificio en llamas y sacan un bebé, tienen el mismo perfil que los del hacha. De hecho, el 8% de la población con la que te relacionas cada día tiene un rasgo psicopático por encima del tercer cuartil. Es decir, que este es sus tres variables de personalidad más importante. Todos los cirujanos tienen que desarrollar psicopatía, porque si no, las neuronas espejo les impedirían hacer bien su trabajo. Y la empatía se mata. Es tan simple como eso. Y cuando llega el momento y hay que hacerlo, uno se comporta como tiene que hacerlo. Y eso es determinación. Y eso es lo que hace que una persona salga y decida que quiere conseguir aquello que quiere conseguir. Lo que decías antes de la indefensión aprendida sería lo contrario.
Muy interesante. Yo antes de cerrar me quedo con... Acabo de aprender algo nuevo, interesante, y me tranquiliza, porque el otro 90% y pico de la población están en un estado donde intentan buscar lo mejor para los vecinos, mejor para ellos y mejor para el mundo, con lo cual quiere decir que la raza humana, ¿verdad?, sigue avanzando en un estado donde quiere encontrar su centro y donde quiere mirar a su interior, como tú muy bien decías, ¿vale?, y mejorarse. Hay unos rasgos que son muy interesantes, un porcentaje pequeño, bien, pues hoy lo acepto, pero gracias a Dios estamos muy por encima de eso, ¿no?
Acabas així, Jordi? La teva última, hem d'anar tancant, com sempre, la seva última aportació.
Sí, no, acabo així i acabo dient que tant amb la indefensió apresa com amb el tema de l'estrès que parlàvem, ¿vale?, hi ha sistemes per millorar, ¿vale?, i al final jo acabaria dient que, sobretot, ¿vale?, que la gent entengui que si busques l'èxit no et vesteixis de fracàs, és a dir, intenta trobar les millors fórmules.
Et podem trobar?
Dreamhunters.net.
Molt bé, gràcies, Jordi. Sergio, alguna cosa a afegir allò per acabar?
No, la frase última ha sido un puntazo.
El Jordi sempre acaba perfectament bé.
Esa ha sido muy buena.
Doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies als oients. Recordar-vos el nostre Twitter, que és @societat21emnúmeros, i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltes gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.